cop Esquerra Republicana ha tancat el debat sobre el lideratge del partit, li arriba el moment de mullar-se. Acostumem a sentir que la llei més important d'un govern és la dels pressupostos i ara el partit de Junqueras haurà de decidir si dona suport a uns nous pressupostos amb el desgast que pugui comportar pactar amb els socialistes o bé no fer-ho i assumir el desgast que pugui comportar no haver volgut dir que sí a partides més ben dotades. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que demà es prorrogaran els comptes a l'espera de si Esquerra s'hi posa bé.
És veritat que una pròrroga pressupostària suposa que el que s'incorpora en el pressupost és el mateix que l'últim any aprovat, en el cas del 23, però estem parlant de 33.000 milions d'euros, quasi bé 5.000 menys del que podria ser amb un pressupost aprovat.
El Partit Socialista ha de decidir si vol complir o no, i si no compleix, doncs no pot esperar que hi hagin nous acords, perquè és de sentit comú que ningú arriba a acords nous amb aquell que incompleix els acords que ja hi ha.
Catalunya nit. 5.000 pisos que durant els últims 50 anys han sigut de protecció oficial a Badia del Vallès ara passen al mercat lliure. Explicarem la història de la fundació d'aquesta ciutat que encara avui manté certs elements que la fan peculiar. L'alcalde creu que és l'hora de reivindicar l'orgull de ser de Badia.
Badia és un exemple també com l'estat de dret i com la democràcia ha donat oportunitats a famílies humils, com és el cas, per exemple, de l'Antonio Díaz, el Mago Pop, també el Sebas Moralo, el magistrat del Tribunal Suprem, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, la pròpia Menor, el Mati, que també és el millor cantador flamenco. Ser de Badia, doncs, és ser representant del millor migcampista del món, que és el Sergio Busquets.
A Síria visitarem no pisos, sinó un xalet de luxe, que tenia, per cert, el germà de Bashar al-Assad. I no pretenem fer un exercici de voyeurisme, sinó explicar que la mansió era en realitat un gran laboratori d'una droga molt popular al Pròxim Orient i que servia per finançar el règim, el Captagon. Explicarem també de quin tipus de droga es tracta. L'actualitat avui ens portarà a dos judicis que costen de pair. Un que acaba, el del cas Pericó, a França, i un que comença, el d'un avi de Mollà, acusat d'abusar sexualment durant 14 anys de les seves 5 netes. A partir de les 11 muntarem una taula per parlar del tap que hi ha per treure's el carnet de conduir. Hi ha molts joves que s'han d'esperar mesos i mesos per poder-se examinar de la part pràctica. I deixem oberta una pregunta que resoldrem al llarg del Catalunya Nit. Quins han estat els músics catalans més escoltats a l'estranger d'aquest 2024? Respondrem a aquesta i altres qüestions similars segons les dades de Spotify. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El govern aprovarà demà la pròrroga dels pressupostos ara vigents, els del 2023, perquè l'1 de gener no tindrà aprovats els de l'any que ve. Amb aquesta pròrroga, l'executiu de Salvador Illa confia a rellançar les negociacions amb els socis d'investidura per pactar uns nous comptes per l'any que ve, com més aviat millor. Martí Ferrero.
Sí, resolta la batalla pel lideratge esquerre, el govern vol entrar a negociar-hi a fons els pressupostos del 25. Junqueras ha tornat i la seva condició d'ex-vicepresident i ex-conseller del govern, per tant, que coneix perfectament les limitacions que imposen uns comptes prorrogats, és per l'executiu un factor d'empatia que hi podria jugar a favor. Però, sobretot, la consellera d'Economia, Alícia Romero, posa números damunt la taula dels republicans per no deixar perdre diners públics.
És veritat que una pròrroga pressupostària suposa que el que s'incorpora en el el pressupost és el mateix que l'últim any aprovat, en el cas del 23, doncs estem parlant de 33.000 milions d'euros, quasi bé 5.000 menys del que podria ser amb un pressupost aprovat. També hi ha mecanismes per poder agilitzar això. De fet, en el decret que aprovem demà portem alguns elements de millora en la gestió, per exemple, que pugui aprovar el Departament d'Economia modificacions de partides de manera més ràpida.
Declaracions de la consellera al matí de Catalunya Ràdio, on també ha posat en valor l'anunci de Pedro Sánchez de condonar el 20% del deute autonòmic, que representarà per Catalunya estalviar-se 16.000 milions. És un dels compromisos tancats amb Esquerra, però la nova direcció dels republicans ha tornat a pujar en el to de l'exigència amb els socialistes. Una exigència que s'haurà de verificar amb fets, els mateixos que Junqueras reclama als socialistes, també des dels micròfons al matí de Catalunya Ràdio, si volen assegurar-se els primers pressupostos de la tapaïlla.
El Partit Socialista ha de decidir si vol complir o no, i si no compleix, doncs no pot esperar que hi hagi nous acords, perquè és de sentit comú que ningú arriba a acords nous amb aquell que incompleix els acords que ja hi ha. Per exemple, respecte a la condonació del FLA, els protocols relacionats amb el traspàs del sistema de rodalies, hi ha molta feina per fer.
En paral·lel, pels comuns, l'altre soci d'investidura, el que seria de sentit comú, és que el govern acceleri l'aprovació del reglament sancionador que garanteixi el compliment de la llei d'habitatge. Un gest, diuen, que desencallaria les negociacions.
Els lletrats del Congrés no veuen cap problema perquè la mesa de la Cambra Baixa acordi tramitar la iniciativa de Junts que exigeix a Pedro Sánchez sotmetre's a una qüestió de confiança. La mesa del Congrés estudiarà demà l'informe dels serveis jurídics i decidirà si permet que arribi a ple la proposta dels de Puigdemont. Madrid, Àngels Lafuente.
D'entrada, els partits que donen suport a l'executiu i que tenen la majoria progressista a la mesa no eren partidaris d'admetre a tràmit la proposta, però ara els lletrats obren la porta que se celebri el debat. És a dir, demà la mesa estudiarà l'informe no vinculant i decidirà si admet a tràmit la proposició no de llei de Junts. Els lletrats diuen que no hi ha precedents de cap iniciativa en què s'insti el govern a presentar una qüestió de confiança. Recordem que és una eina constitucional que només pot ser activada pel president del govern. Per tant, la mesa del Congrés haurà de fixar un criteri de referència per admetre a tràmit altres iniciatives de control en el futur. Els grups contraris a tramitar la iniciativa de Junts argumentaven que encara que es tracti d'una proposició no de llei sense més valor que una declaració del Congrés, en el fons actuaria com una moció de confiança encoberta. A l'informe de 14 pàgines, l'equip de juristes del Congrés destaca que, en cas que la iniciativa de Junts arribi al ple i s'aprovi, no tindrà cap impacte jurídic. Ara bé, Junts veuria com un gest positiu la tramitació d'aquesta qüestió de confiança. Serviria per guanyar temps, uns 2 mesos, per continuar negociant amb els socialistes i tancar algun dels acords pendents, com ara passar a Catalunya les competències en immigració, reconduir la crisi amb l'executiu i plantejar-se la negociació dels pressupostos.
Per cert, que demà a la nit la nostra companya Ariadna Oltra entrevistarà en directe des de Brussel·les el líder de Junts, el principal partit de l'oposició a Catalunya. Carles Puigdemont respondrà a les seves preguntes sobre com afronta el seu partit els diversos aspectes clau de la política catalana de cara al nou any 2025, i també sobre els reptes que encara queden oberts en la política estatal, el suport del seu partit al govern de Pedro Sánchez, les diverses negociacions obertes i l'aplicació encara pendent, en molts casos, de la llei d'amnistia. Aquesta serà una entrevista que us oferirem també en directe aquí al Catalunya Nit. Són les 10 i 9 minuts. Han quedat amnistiats els 8 bombers encausats per participar en les protestes de l'endemà del referèndum de l'1 d'octubre. Segons un jutge de Girona, la causa encaixa plenament amb l'aplicació d'aquesta mesura de gràcia. Girona, Maria Rovira.
Una decisió que avala, per tant, les tesis de la Fiscalia, de l'advocada de la Generalitat i les defenses. Els bombers estaven pendents de judici per un delicte d'abandonament del servei públic per haver participat en la manifestació a la plaça del Vi de Girona el 2 d'octubre del 2017, quan estaven de guàrdia. Guàrdia. La resolució posa punt final, doncs, a 7 anys d'un procediment que va començar arran d'un atestat de la Guàrdia Civil i que s'ha allargat en el temps. Un procés que va tenir moments d'incertesa quan va entrar la llei en vigor, perquè la causa no estava assignada a cap jutjat i, per tant, els representants legals no podien anar enlloc a demanar l'amnistia. Sense comptar aquests 8 bombers, a mig any després de l'entrada en vigor de la llei, s'ha amnistiat 193 persones, segons Alerta Solidària. La meitat de persones amnistiades són policies, un total de 96. De la resta, 84 són activistes o manifestants i només 13 són polítics i càrrecs públics.
I avui el Tribunal Suprem, Víctor de Aldama, ha ratificat les seves acusacions i ha afirmat que va pagar entre 3 i 4 milions d'euros en comissions al llavors ministre José Luis Ábalos i a Koldo García. L'empresari de la trama insisteix que una part dels diners se'ls quedava al PSOE, que ja ha anunciat que presentarà una querella per injúries i calúmnies. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Aldama ha arribat al Suprem escortat pel líder de Desokupa i ja dins la sala, segons fonts judicials, ha assegurat que les comissions que pagaven alguns empresaris se les repartien entre ell, Ábalos i Koldo. De l'ajudant de l'exministre, que declara demà, ha dit que era qui li obria la porta dels ministeris i qui pagava comissions a altres dirigents socialistes. Sobre això no ha portat més prova més enllà d'una conversa de WhatsApp a un Koldo i d'una nota escrita per ell mateix on quedaria constància dels suborns. Aldama no ha assenyalat nous membres del govern, però sí s'ha referit novament a Ángel Víctor Torres. Ha assegurat que tant ell com Ábalos els hi pagava pisos perquè tinguessin trobades íntimes. El ministre rebutja les acusacions i anuncia que s'hi querellarà.
Las mismas mentiras, las mismas falsedades y ni una sola prueba. Porque no puede haber prueba de lo que nunca pasó, de lo que nunca ocurrió.
A la Moncloa i al PSOE confien que les acusacions d'Aldama s'acabaran desmuntant. Òscar Puente ha mogut fitxa i el Ministeri de Transports ha lliurat al jutge un informe detallat on es descarten irregularitats en els contractes mencionats per Aldama, però el PP li dona credibilitat i Feijó avui es fregava les mans amb el carrusel judicial. Ha dit que esta setmana afronta Sánchez també amb les declaracions de Koldo i la seva parella Begoña Gómez.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Ich geh mit dir, wenn du willst, auch bis ans Ende dieser Welt. Am Meer, am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein.
Alemanya farà eleccions anticipades el 23 de febrer. El Bundestag ha retirat la confiança al canceller Olaf Scholz en una sessió de tràmit i amb missatge ja de to electoralista. El mandat de Scholz ha durat 3 anys, un dels més curts des de la Segona Guerra Mundial. Anem cap a Berlín. Oriol Serra.
La qüestió de confiança s'ha de perdre si l'objectiu és avançar unes eleccions. A Alemanya les legislatures s'acostumen a exaurir, fins i tot quan les coses es torcen. De fet, des dels anys 60 que no es recordava un govern que només s'aguantés 3 anys. Després dels de Kissinger i Erhard ha estat el torn del de Scholz, un canceller que ha aprofitat el seu discurs de 20 minuts de durada per a convertir la seva intervenció davant del Parlament en un acte de campanya electoral.
Fixeu-vos en l'augment dels salaris mitjans com a referència. El salari mínim avui ja hauria de superar amb escreix els 12 euros l'hora. Per això lluitaré per un salari mínim de 15 euros en la pròxima campanya electoral al Bundestag.
La resta de partits han fet exactament el mateix, campanya electoral amb la vista posada als comicis del 23 de febrer. El líder de l'oposició, el conservador Friedrich Merz, no ha estat l'excepció i ha convertit el seu torn en un atac frontal a Scholz.
Continuar igual, gastar diners a expenses de les noves generacions i la paraula competitivitat. Senyor canceller, parat atenció i competitivitat de l'economia alemanya no l'ha pronunciat ni una vegada.
Els Verds, que podrien esdevenir una vegada més un partit decisiu en la formació del pròxim govern alemany, han advertit que les eleccions anticipades podrien deixar les coses pitjor del que estan. Robert Habeck és el vicecanceller i líder del partit ecologista.
No hi ha garanties que després de les eleccions avançades tinguem un govern de seguida i sense problemes, ni que aquest govern treballi sense estridències i en silenci.
Olaf Scholz ha acabat la sessió llarga amb més de 3 hores de debat intens amb cada cara de satisfacció, una imatge que no deixa de ser paradoxal tenint en compte que dels 733 diputats del Bundestag només li han fet confiança 207, els del seu propi partit.
Alemanya són un fet i al Canadà remor d'eleccions anticipades també hi plana, perquè avui la ministra de Finances ha demitit per les discrepàncies amb el primer ministre Justin Trudeau sobre com afrontar les tarifes que els vol imposar Donald Trump a partir del mes que ve. Chrystia Freeland se n'ha anat clavant un cop de porta a la cara de Trudeau i debilitant encara més un executiu ja a la corda fluixa, víctima d'una enorme falta de popularitat entre la ciutadania. Connectem en directe amb Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Al Canadà, l'oposició que ja demana eleccions anticipades i immediates.
Sí, i les turbulències, com deies, fa dies que s'acumulen, però les d'avui són fortes i deixen Justin Trudeau, el primer ministre, en situació complicada. Tot ha arribat amb una carta inesperada, per sorpresa, contundent, de la fins ara ministra de Finances, Chrystia Freeland, que era una de les aliades més properes del primer ministre i que ha anunciat que plega, i ho ha argumentat amb una carta dura on diu que la pèrdua de confiança que sent respecte al primer ministre fa que l'obligui a deixar pas, sobretot davant les tensions que venen amb els Estats Units. Entén la fins ara ministra de Finances que s'ha d'anar a una i que no podrien anar a una amb Trudeau. Tot plegat ben motivat, aparentment, per diferències entre tots dos amb com afrontar la política arancelària de Trump, que podria tenir un dur impacte en el Canadà. El fet que Trudeau viatgés ara fa unes setmanes a visitar Trump a Mar-a-Lago sense la ministra de Finances hauria pogut causar aquest finançament. De fet, ara que parlem de Mar-a-Lago, avui ha parlat el propi Trump en una roda de premsa que no estava a les agendes, se l'ha tret de la màniga. Trump ha fet referència al Canadà amb el seu autor habitual dels últims dies. Ha dit que és inacceptable la situació actual on els productes canadencs entren sense cap limitació als Estats Units i ha reiterat que la seva idea és imposar aquests aranzels. Doncs bé, aquests aranzels han causat el distanciament entre la ministra de Finances i el primer ministre Justin Trudeau. Cal tenir en compte que l'any que ve hi ha d'haver eleccions al Canadà, que el límit per convocar-les és l'octubre, però aquestes turbulències, més les peticions de l'oposició, podrien fer-les avançar.
I mentrestant, a aquesta banda de la frontera on ets tu, a Wisconsin, avui s'ha viscut un altre tiroteig mortal en una escola, i en aquest cas amb criatures involucrades.
I no gens lluny, de fet, del Canadà, perquè Wisconsin és un estat fronterer amb el Canadà. Madison, capital de Wisconsin, 11 del matí, una escola cristiana on hi ha alumnes de 5 a 18 anys. Una alumna del centre, menor d'edat, ja ha aparegut armat. No ens queda clar encara quin tipus d'arma duia. I ha matat dues persones. Ha matat un estudiant i aparentment un professor o una persona major d'edat. És un altre dels fets habituals en aquest país, els tirotejos en centres escolars, tot i que el cert és que les últimes hores, o els últims dies, vaja, feia temps que no en passava cap. En tot cas, aquest tiroteig, dues persones mortes, un menor d'edat i una persona adulta, més el tirador, que s'hauria suïcidat. La policia assegura que ells no han tirat, no han fet cap tret. Per tant, un altre incident d'aquests que ens tenen habituats als Estats Units, avui a l'escola de Madison.
Sí, és veritat que ara feia temps que no en parlàvem, però vaja, tampoc són una sorpresa, malauradament.
No, mira, et diré, el 2024, que és a punt d'acabar-se, hi ha hagut prop de 300 incidents armats, no vol dir morts, però 300 incidents armats, i 300 persones o bé han mort o bé han estat ferides en centres escolars als Estats Units.
Doncs mira, 300, l'estadística ens diria que gairebé un per dia, En fi, déu-n'hi-do.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Francesc, bona nit.
Bona nit.
Passen 3 minuts d'un quart d'11 de la nit, anem cap a Síria. Deu dies després de la seva fugida de Síria, avui ha parlat l'expresident del país, Bashar al-Assad, des del seu exili a Rússia. Ho ha fet a través d'un comunicat per explicar que mai va planificar abandonar Síria, diu. Assegura que va estar coordinant la defensa contra els rebels fins al dia 8, quan les forces islamistes, que qualifica de terroristes, van arribar a Damasc. La caiguda de l'Assad ha tret a la llum els laboratoris de droga que utilitzava el règim per finançar-se i evitar les sancions internacionals. Ho han comprovat in situ els nostres enviats especials a Damasc, que són el José Antonio Rodríguez i la Maria Alba Gilabert. Maria Alba, bona nit.
Bona nit.
El José Antonio i tu heu visitat la fàbrica de la droga que el règim sirià venia a l'estranger. Això era una font important d'ingressos, pel règim de l'Assad?
Estem parlant de milers de milions de dòlars a l'any. I el que hem visitat ha sigut, sembla, de moment, la mega fàbrica del règim, perquè això no es podia fer sense que ells ho sabessin, era impossible. El que passa és que estava no operativa, en un xalet de l'Standing, a pocs quilòmetres de Damasc, a la carretera que porta cap a Beirut, amb un xalet que té piscina, barbacoa, un jardí immens. Té dos construccions connectades per un garatge. En una hi vivien i a l'altra hi treballaven. I a la que hi treballaven, allò són metres i metres i metres de màquines, de sacs, bidons, de productes per produir aquesta droga altament addictiva, que en deien la droga dels pobres, perquè fer-la és molt barata, però després, doncs, cada pastilleta es podia pagar com a mínim a 3 euros, no? Això representava uns ingressos importantíssims. El Golf Pèrsic, Aràbia Saudita, és un dels principals mercats de Captagon, i en allà es venia, a més, en uns preus bastant més alts.
Aquest Captagon, que per cert l'heu tingut aquí a les mans, si volíeu, a l'abast, vull dir, el tenen aquí ara, diguéssim que no gaire vigilat o no amb gaire escrúpols, el podíeu tocar tot plegat. No sé quin tipus de droga és aquest Captagon i quin era el circuit que seguia.
Nosaltres el que ens han ensenyat ha sigut dos tipus de manera de subministrar-la. Un era amb blisters com si fos medicament, unes capsuletes d'aquelles vermelles i blanques, que a l'obrir-la sortia la pols i llavors tu prenies, és com una cocaïna. I després la pastilleta que porta el senyal de la marca, que aquestes anaven dins com d'unes capsuletes petites de PVC, de plàstic, que les obries i llavors de dintre sortia la pastilleta. Allà ells tenien dos camions amb 500 quilos a punt de ser distribuïts, com ens deia el comandant de la unitat que custodia el laboratori, Abu Ibrahim.
Vam venir perquè la gent del poble ens va informar que aquí hi havia una fàbrica de Captagon. Quan un equip nostre va arribar a la fàbrica, els que hi eren havien fugit. Eren militars, una unitat que ho gestionava tot i pertanyia a la Brigada 14.
Una brigada que és la que està a les ordres, o estava a les ordres, de Mahir al-Assad, el germà de l'expresident Assad. Per tant, és molt difícil que no en sabés res. A més, sortia amb camions via Líban, però també per mar des de Tartus, i en allà no s'hi arriba de qualsevol manera. El mateix comandant ens deia també això.
Gràcies a Déu, nosaltres hem pogut destruir la droga que teníem preparada per exportar. L'hem cremat a fora. El que queda aquí amagatzemat són, bàsicament, les matèries que afegíem per fabricar les pastilles de Captagon. Hem avisat l'Exèrcit de Salvació i ells faran que el Ministeri de Salut ho reculli per aprofitar-ho per fabricar medicaments.
I les mostres que nosaltres hem vist, que han conservat una petita quantitat per poder-nos-les ensenyar.
I així com el germà i president Bashar al-Assad, sabem que és a Rússia, no sé on s'han amagat o refugiat els alts càrrecs que, com el germà que tu ens explicaves ara, formaven part també d'alguna manera del deposat règim sirià. No sé si se'n sap on són tots ells.
Alguns els estan capturant, els peixos petits. Els peixos grans sabem que han pogut arribar al Líban. Alguns han llogat algun apartament a les zones més cares de Beirut. Alguns també estan en hotels. Aquestes són les informacions que ens faciliten des d'allà. D'altres, els petits, com diem, potser no han pogut marxar ni podran, perquè ara les autoritats sirianes, les noves autoritats, han decidit tancar la frontera, almenys del Líban. Per altres punts sembla impensable que puguin marxar. I de moment només podrem sortir del país els estrangers i els sirians que tinguin residència al Líban. Per tant, els que no hagin pogut marxar i estiguin perquè amagats, més val que no treguin el nas.
Molt bé, mentre vosaltres hi sigueu, tenim garantia que ens explicareu coses interessants. Avui ho heu fet una nit més gràcies a l'assistència de José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert des de Damasc. Bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, companys. Adeu.
Captagon, una de les històries del dia, sens dubte, i per això en volem parlar una mica més amb la Mireia Ventura, que és coordinadora del Servei d'Anàlisi de Substàncies d'Energy Control, Associació Benestar i Desenvolupament. Mireia, bona nit.
Hola, bona nit.
D'altres drogues n'hem sentit a parlar molt més, des de la cocaïna, per suposat, però, per exemple, del fentanil. En canvi, Captagon deu ser molt desconeguda per la majoria dels nostres oients. Què és el Captagon? Quins efectes té? Quin tipus de droga és?
Bé, el fenomen del Captagon és un fenomen que s'emmarca molt en un espai molt específic, no?, per tot el tema de Síria, tota aquella zona, però en realitat el que és un estimulant. I aquí estem tenint també consum d'un estimulant semblant, perquè al final és una mescla normalment d'amfetamina amb cafeïna, que és el que també trobem aquí venut com a speed, que també, no?, ho comentàveu, allò de la droga dels pobres, doncs seria algo equivalent també. Aquí també el tenim, aquesta substància. Llavors, això a vegades passa, que en funció del lloc li posen un nom o un altre, no? La metamfetamina també aquí se li diu d'una manera, a sud-est asiàtic parlen de xabú, aquí es parla de tina, però al final són substàncies molt semblants, però els hi posen com etiquetes diferents.
Per tant, aquí, aquesta en concret, procedent de Síria, el Captagon, no tindria mercat perquè ja hi havia l'espit, o podria ser que acabés arribant igualment? No sé si n'heu trobat, per exemple, vosaltres.
A nosaltres no ens consta haver-ne trobat, i si també mirem dades d'altres serveis d'anàlisis europeus, tampoc és una tendència, però clar, aquí, per exemple, sí que sabem que hi ha síntesis d'amfetamina a l'estat espanyol. Per tant, en realitat és que és això, ja estan com si diguéssim ficades, no?, tota la gent que està produint-ho, i li donen l'etiqueta que aquí es coneix, no?, que és l'etiqueta de speed.
Avui sentia un dels nostres companys del 3CAT, el Joan Roura, que explicava que treia la gana i fins i tot la set, i que pujava els ànims, i que fins i tot podia ser que el règim l'utilitzés pels soldats perquè fessin la seva feina sense fer-se gaires preguntes i amb la moral més o menys alta. Serien aquests els efectes, més o menys?
Sí, efectivament aquests són els efectes. De fet, les amfetamines ja s'han utilitzat. Ja. Al principi el Captagon era un fàrmac, de fet, que era un fàrmac que s'utilitzava per la hiperactivitat i la narcolèpsia, que normalment estan ficades amfetamines aquí. I en realitat sí, també és això, treu la gana, dona energia, i de fet també ja ho sabem, que a la Segona Guerra Mundial també es va utilitzar la metamfetamina per donar-los als soldats. O sigui, al final estem parlant d'un fenomen que fa molts anys que es fa servir, d'utilitzar estimulants per poder augmentar el rendiment i, com bé dius també, no plantejar-se gaire el que està passant allà, i al final és una manera també de sobreexplotar, no?, aquestes persones que estan allà a primera línia de la guerra.
Un altre benefici que hauria obtingut el règim de l'Assad a través d'aquesta droga, evidentment, són diners. Es finançava en part amb aquesta mercaderia. No sé si això també és habitual, que règims ho facin, i si se'n pot treure molts diners, malgrat que fos la droga dels pobres, perquè era barata.
Clar, la síntesi d'aquestes substàncies és molt barata. Llavors també a vegades juguen molt amb el tema de l'oferta i la demanda. Si tenen a la gent doncs, demanant molt aquesta substància, doncs pujaran els preus, i al final és una mica el que hem entès, no?, monitoritzant mercats de drogues, que al final són mercats que es regeixen per l'oferta i la demanda, i normalment el preu té molt a veure amb el que es produeix i amb el que es demana, no? De manera que si es produeix suficient, els preus no pugen tant, però després si tens aquesta població que li has anat donant aquesta medicació i després li retires i la poses en un altre tipus de mercat, doncs evidentment allà pujaran els preus. Vull dir que a sobre encara és més maquiavèlic, no? És a dir, us fem addictes, però després, no?, us heu de buscar vosaltres per la vostra via la manera d'aconseguir-lo, i serà molt més cara i segurament també serà de menys puresa. O sigui que sí, la història també s'ha fet amb altres substàncies, amb el fentanil, que ho deies, amb l'oxicodona, per exemple, això ja es va fer també, no?, la indústria farmacèutica també, doncs, primer la facilita fàcil i barata, i després, doncs, ja la gent que hi queda enganxada, doncs, hi ha de recórrer a un mercat on ja les coses coses són molt més complicades.
Quines són les conseqüències per la salut de prendre aquest Captagon?
Les conseqüències per la salut de prendre amfetamines amb llarga durada, doncs és això també, doncs, que t'alteren molt el ritme de la son, t'alteren també el ritme del menjar, no pots descansar bé, la teva ment, doncs, no descansa igual, no entres igual en el son. Al final és, perdó, pots entrar en una espècie d'estrès crònic i també això, no?, la necessitat d'utilitzar la substància, perquè si no, no t'espaviles, no ets persona, no? És com necessitar-la, igual que, no?, la majoria prenem cafè al matí per començar la jornada, doncs seria el mateix, doncs, amb aquestes substàncies que tenen un potencial addictiu molt més gran i també un potencial tòxic molt més gran.
Doncs Maria Ventura, de Energy Control ABD, ens has portat fins a 11:15 d'una manera, veus? Molt ben, hem quedat molt ben informats. Moltíssimes gràcies, Mireia.
Moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
Bona nit, una abraçada. Síria, per tant, que intenta obrir una nova etapa i la Unió Europea s'afanya a reprendre les relacions diplomàtiques amb el nou poder del país en una etapa que qualifica d'esperançadora. Ara bé, els 27 volen gestos, uns gestos que apropin el país a la reconciliació i l'allunyin de la influència que Rússia i l'Iran van tenir en el règim de l'Assad. Brussel·les, Jordi Baró.
Hi ha cautela a la Unió Europea amb les noves autoritats sirianes, però hi ha hagut també ja els primers contactes. Avui, a Damasc, entra un representant diplomàtic europeu enviat des de Beirut i diversos membres del nou govern. Perfil baix per ara. Els 27 són cauts. Els ministres d'Afers Estrangers han discutit avui com ha de ser la nova relació i volen veure primer accions, com la protecció de les minories. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, també creu que la Síria post-Assad ha de trencar els lligams amb el Kremlin.
Aquest procés ha d'estar liderat per Síria i en mans de Síria i reflectir els ciutadans sirians en tota la seva diversitat. Això és molt, molt important. L'extremisme, Rússia i l'Iran no haurien de tenir lloc en el futur de Síria.
Alguns socis europeus, com els Països Baixos, supediten la relació amb les noves autoritats sirianes a que obliguin a Rússia a abandonar les seves bases militars al país, des d'on exerceix influència a l'Àfrica. La cap de la diplomàcia garanteix que aquesta serà una qüestió que es plantejarà al nou govern de Damasc.
Catalunya nit.
I ara parlem de canvis en el món de l'ensenyament. Les matèries específiques de literatura catalana i castellana de la branca del batxillerat social i humanístic passaran a ser assignatures optatives a partir del curs que ve. A més, el treball de recerca també perdrà pes en la nota final de batxillerat. Són alguns dels principals canvis que haurà d'aplicar el Departament d'Educació, a petició del Ministeri, per adaptar-se a la llei estatal, l'OMLOE. Els canvis seran obligatoris i no afectaran, això sí, els alumnes que estiguin fent ara batxillerat. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
A la pràctica, quins canvis hi haurà?
Les assignatures de literatura catalana i castellana que fins ara s'oferien a segon de batxillerat passaran a fer-se a primer i seran optatives. Això a la pràctica què vol dir? Vol dir que aquestes matèries ja no entraran a la selectivitat perquè ja no seran una matèria a examinar-se. Un altre canvi que el departament haurà de fer és modificar el pes del treball de recerca. Si ara comptava com el 10% de la nota final del batxillerat, a partir del curs que ve, valdrà com una altra assignatura. Per tant, en definitiva, també perdrà pes. Més canvis. A primer de batxillerat, les assignatures de física i química passaran a ser-ne una, i les de biologia, geologia i ciències ambientals també es fusionaran. Per evitar que es perdin hores lectives, tenint en compte que s'hauran agrupat matèries, el departament recomana als centres que ofereixin, per exemple, assignatures com ara la de reptes científics actuals. De fet, Manel, aquesta ja és una opció que actualment estan oferint alguns instituts. Un altre canvi és que la nova normativa no permetrà que els alumnes de batxillerat de ciències socials facin les matemàtiques de la branca del batxillerat científic i tecnològic.
I com sempre que hi ha canvis, avui ha tornat a passar, també hi ha hagut crítiques, Maria.
Doncs sí, els de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que avisen, alerten que si la literatura, l'assignatura específica de literatura catalana i castellana passa a ser optativa, això vol dir que en definitiva perdran coneixement i també hores lectives perquè se'n faran menys. Per això demanen al Departament i al Ministeri que facin marxa enrere.
Moltes gràcies. I avui també hem sabut que no hi haurà mesures conjuntes a tot l'estat de moment per frenar els virus respiratoris aquest hivern. El Ministeri de Sanitat no ha aconseguit la llum verda de les comunitats governades pel PP. Mesures com l'ús obligatori de la mascareta en centres de salut han estat molt polèmiques i ara seran només recomanacions. Marc Teixidor.
De moment, no, i tampoc es preveu que canviï la situació. El pla incloïa que a finals de desembre i durant el gener, coincidint amb el pic de grip i de Covid, s'implantessin mesures per evitar la saturació del sistema sanitari i de les urgències i que no s'haguessin de desprogramar cirurgies i contractar més personal, que el Ministeri assegura que no hi és. Era un pla conjunt per a tot l'Estat, però el PP, amb els seus presidents autonòmics, l'ha tombat en el Consell Interterritorial de Salut, celebrat avui a Madrid. Mònica García és la ministra de Sanitat.
Tuvimos que poner, bueno, pues mascarillas obligatorias en vez de recomendaciones, porque estábamos viendo cómo se estaba desbordando otra vez la curva de la gripe. Eso es lo que queremos evitar, ¿no? Que pudiéramos hacer, bueno, pues una serie de indicadores previos para que todas las comunidades jugáramos con las mismas cartas, ¿no? Y así poder prevenir. Esto no es cuestión de una sola comunidad, esto es cuestión de tener un protocolo común.
I és que les competències en salut estan transferides i el govern català ja elabora cada any un pla, però mesures com l'obligatorietat de la mascareta als centres de salut o al transport públic no les pot imposar perquè depenen del Ministeri espanyol. Ara bé, una de freda i una de calenta. El Consell Interterritorial sí que ha aprovat el Pla d'Atenció Primària 2025-2027, que inclou un nou mapa de competències amb nous perfils per als centres de salut, com el de l'administratiu de salut, per alliberar el personal sanitari. Per això també preveu que el 2026 siguin una realitat les anomenades autobaixes per malalties lleus, un tràmit, però, que també ha d'aprovar el Ministeri de Treball i de Seguretat Social.
Moltes gràcies, Marc Teixidor. Passen 5 minuts de 11:15 de la nit. Parlem ara d'un dels municipis més petits de tot Espanya. No arriba a un quilòmetre quadrat, però compte perquè la densitat de població és força més alta. 13.000 persones hi viuen. És Badia del Vallès, que està a punt de complir 50 anys. I coincidint amb això, els primers pisos de protecció oficial que s'hi van construir a la dècada dels 70 queden alliberats i poden sortir al mercat. Les reformes i la retirada de l'amiant fan que pugin de valor. Un exemple, un pis que va costar unes 375.000 pessetes, si fem la conversió serien 2.200 euros al canvi, es pot vendre ara per 180.000 euros. De 2.200 a 180.000, déu-n'hi-do. L'alcalde Josep Martínez creu que és el moment que la ciutat es renovi i superi l'estigma que l'acompanya. Per això anem ara cap a Badia del Vallès per parlar... Havia de ser ella, amb la Marta Vallès, esclar, la nostra companya. Bona nit, Marta.
Hola, Manel, bona nit.
A veure, fem per un instant, retrocedim en el temps. Com neix Badia del Vallès?
Doncs mira, Badia s'aixeca als anys 70 i ho fa com a resposta a les grans migracions que arribaven aleshores a Catalunya. Es construeixen uns 5.400 habitatges que el rei emèrit inaugura el 1975, tots de protecció oficial. L'alcalde Josep Martínez recorda la història.
Fa 50 anys aquesta ciutat es va construir, fa 25 es va independitzar de Barberà i de Cerdanyola perquè era una mancomunitat, va acollir a les persones que van arribar a Catalunya d'altres indrets d'Espanya, una família de 7 persones, no? Perquè estava la iaia, la parella, els fills, vivint en un mateix pis.
El 1994, quan Badia es converteix en municipi independent, deixa el nom de Ciutat Badia per anomenar-se Badia del Vallès. Aquells 5.000 habitatges fets amb material molt modest i també el fatídic i cancerigen amiant van donar un sostre a famílies que van venir buscant un futur millor.
Badia és un exemple de l'ascensor social, no? De com l'estat de dret ha donat oportunitats a famílies humils, com és el cas, per exemple, de l'Antonio Díaz, el Mago Pop, el Sebas Moralo, magistrat del Tribunal Suprem, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, el Màtic, el millor cantador flamenco. És una ciutat que és l'eterna desconeguda, que té un estigma que no és real. Quan passes per la C-58 només veu formigó, però quan entres a Badia, Badia enganxa, perquè és una ciutat humil. La ciutadania de Badia té històries realment dures.
Tots els serveis, escoles, salut, cultura, són de titularitat pública. De les lluites de tants anys n'ha sortit una cohesió veïnal molt forta, un teixit associatiu ferm. I una curiositat, els blocs no tenen aparcament a sota. Pràcticament tothom ha d'aparcar al carrer.
Doncs és evident que estem parlant d'una ciutat amb caràcter propi, però avui en parlem perquè 5.000 pisos de protecció oficial surten al mercat lliure i és un dels aspectes que, segons l'alcalde, Marta, permeten pensar en la Badia del futur.
Sí, en Josep Martínez hi veu una oportunitat i hi ha diferents estratègies perquè Badia pugui atraure nous veïns.
Estem davant d'un canvi sociològic important perquè els perfils poblacionals siguin totalment diferents, que l'habitatge sigui un pol d'atracció per diferents famílies de l'àrea metropolitana i del Vallès. Nosaltres som el nucli urbà més proper a la Universitat Autònoma de Barcelona i volem ser districte universitari. Que els estudiants de l'Autònoma s'arrelin al municipi. A Badia, més del 21% de la població té més de 65 anys.
I un 29% de la població és atesa pels serveis socials. L'alcalde creu que la retirada de l'amiant i les reformes necessàries que s'han de fer en edificis ja força deteriorats els faran pujar de valor. Les diferents administracions treballen per coordinar i per finançar la rehabilitació. Es pensa també en habitatges més sostenibles. Els veïns estan expectants i inquiets a veure què és el que passa. Els que tenen el pis en propietat en surten, òbviament, beneficiats. Susana Duarte, de l'Associació per un habitatge digne i drets socials de Badia, alerta però que els bancs també en volen treure profit.
A los que lo tenemos de propiedad nos va a beneficiar porque entramos en Mercado Libre. Yo los he visto hasta por 160 a 180 mil euros. Mi padre lo compró hace 47 años por 375 mil pesetas. Y los bancos siguen a la suya y ahora que están subiendo los pisos más. Es una amiga que tuvo que dar el piso en dación. El otro día la llamaron para vendérselo por 70 mil euros. Y a los dos días la llamaron diciéndole que ya no se lo vendían, que ahora se esperarán al año que viene.
Si et sembla, Manel, et deixo amb un alcalde enamorat de la seva ciutat i el nom propi que encara ens faltava.
I tant.
Estimo molt la meva ciutat. Hem de començar a treure pit. Ser de Badia, doncs és ser representant, no dic el millor jugador de futbol perquè és el Leo Messi, però sí el millor migcampista del món, que és el Sergio Busquets.
I un altre element d'orgull per Badia, i ha passat fa poc també la Marta Vallès, que ens ho ha explicat superbé. Moltes gràcies, Marta. Entre tu i l'alcalde ens heu fet un molt bon retrat de la ciutat.
Gràcies, Manel. Bona nit.
Bona nit. Quatre minuts i arribarem a tres quarts d'onze de la nit. Ara una notícia d'aquelles que són de servei per estar tots més ben preparats i previnguts. El pagament digital immediat està de moda. Això vol dir plataformes com, per exemple, la més coneguda, que és Bizum. Durant aquesta època de preparatius de les festes de Nadal es dispara el consum i, per tant, tota mena de pagaments ràpids, i això ve acompanyat, per desgràcia, també de més estafes. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Els estafadors se les saben totes, així que necessitem consells per intentar que no se surtin amb la seva. Per exemple, quins?
Doncs mira, la millor recomanació és no fer el pagament amb pressa, que sempre és mala consellera. Ara és moment de fer regals de grup, compartir un dècim de loteria entre diverses persones, el berenar de cada tarda o pagar els àpats d'empresa. Mil i unes situacions que poden acabar en un disgust. T'explico alguns mètodes per estafar. Uh-huh. El Bizum per error. Reps un missatge que et diu que hi ha una equivocació i que t'han de tornar els diners el més aviat possible. I, esclar, et demanen un seguit de dades que mai has de donar per telèfon a ningú. És millor curar-se en salut.
Sí, que tu et penses que et venen a fer un bé i és ben bé el contrari, eh?
Evidentment. Has d'intentar no donar aquestes dades mai quan te les reclamen per telèfon. Una altra, gangues inexistents. No fem les comprovacions necessàries, acabem pagant per un producte que no hi és. I aquest, atenció, Bizum invers. Tu imagina que has posat a la venda un producte i un suposat comprador, en comptes d'enviar-te els diners, el que fa és arribar una sol·licitud de pagament pel mateix import. En aquest cas, no has d'acceptar el pagament.
Clar, tu et penses que te'ls està enviant, però en realitat els hi estàs enviant tu.
Te'ls està reclamant.
Sí, sí, sí. Molt bé. Hem parlat també amb experts en ciberseguretat. Què diuen?
Doncs mira, que ens hi fixem molt a l'hora de fer un pagament ràpid. No ho feu a qualsevol lloc. Bruno Pérez també recomana calma.
Però el problema està aquí, el problema és la immediatesa, i a vegades és no donar l'atenció a les coses quan toca, perquè el que no podem fer és estar fent gestions de transaccions de venda de productes mentre estem comprant al supermercat. Aviam, abans de fer alguna cosa, centrem-nos i verifiquem això que ens està dient. Acabem de llegir-ho tot, no anem amb pressa.
I que aixequi la mà qui no hagi fet un pagament de Bizum baixant una escala, de qualsevol manera. Per tant, ens hem de prendre molt en sèrio aquesta recomanació, molt seriosament, i llegir dues vegades si ens reclamen els diners, si els hem de pagar, és molt important, perquè, Manel, un cop has fet el pagament amb Bizum, no hi ha marxa enrere.
Malauradament, moltes vegades no es poden recuperar els diners i justament per això els cibercriminals fan servir aquests sistemes de pagament immediats, perquè una vegada tu has fet el pagament, aquest diner ja ha anat a una compte i els han tret a una velocitat brutal.
Si us ha passat, Pérez recomana comunicar-ho al banc, contactar amb Bizum perquè tenen registrades totes les operacions i presentar una denúncia davant dels Mossos amb tota la documentació i les proves que puguem recollir.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Carme. Estem una mica millor equipats per evitar que ens estafin. Fem una pausa i quan tornem passem per dos judicis dels que costen molt de pair.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquest Nadal, regala la nova traducció de Middlemarch de George Eliot, la gran novel·la victoriana. Amor, corrupció, enveges, dones malcasades i valentes i joves que volen canviar el món. Tot això i més ho trobareu a l'obra mestra d'una de les millors escriptores de tots els temps, publicada a la Bernat Metge Universal per la Casa dels Clàssics. Ja a llibreries.
Per Nadal, a les botigues del barri hi trobaràs de tot. Des dels galets de l'àvia fins als torrons més dolços i els regals més especials. Aquestes festes, practica la compra de proximitat i el consum responsable. Informa't a barcelona.cat/Nadal. Bon comerç i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Gràcies per respirar esperança, per donar aire a la investigació, per solidaritzar-vos a ple pulmó per les malalties respiratòries. La Marató de 3CAT. Milions de gràcies.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la gana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sánchez, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li llavors passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai, ferint!
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives, des globules métissés.
Passen gairebé 3 minuts de 3 quarts d'11 de la nit. Avui ha quedat vist per sentència el judici del cas Pelicó. Això després de les últimes intervencions de Dominic Pelicó, jutjat per drogar i agredir sexualment la seva dona durant 10 anys i permetre que la violessin desenes d'homes. El veredicte del cas s'espera per a dijous que ve. París, Isabel Galí, bona nit.
Bona nit. A l'inici de la quinzena i darrera setmana del judici del cas Pelicó, els 51 acusats presents a la sala on ha estat jutjat en absència han pogut prendre la paraula per darrer cop. Una desena s'han disculpat davant de Gisèle Pelicó amb la mateixa falta de destresa que a l'inici del judici. La gran majoria, però més de 33, han deixat anar un lacònic "no tinc res a afegir". Aquest cas, que parla d'una dècada de de violacions sota submissió química d'una dona que ara té 72 anys. Ha quedat vist per sentència i ha deixat algunes certeses. Les disculpes del principal acusat, Dominic Pellicó, cap a la seva dona, han estat el mínim que la víctima necessitava per aguantar un procés llarg on la majoria d'acusats no ha tingut cap mena d'empatia amb ella. Avui Dominic Pellicó ha tornat a demanar perdó a Giselle Pellicó i ha afegit que té com una vergonya interior dins la carcassa que s'ha creat per aguantar la presó. Dijous se sabrà la sentència i sap que difícilment li cauran menys de 20 anys. La seva advocada, Beatriz Zagarró, ha reproduït les disculpes al sortir de la sala.
S'ha excusat a la família principalment. També m'ha donat les gràcies, efectivament. I després tenia la necessitat d'expressar els seus darrers sentiments sobre el que ha viscut aquests 3 mesos i mig. I era important que ho fes. Eren les seves últimes paraules i calia que passés per aquí.
L'altra certesa que deixa el cas és que una trentena dels homes que van anar a casa als Pellicó es consideren no violadors, malgrat els vídeos on se'ls veu cometre aquest tipus d'abús a Giselle Pellicó, amb l'esperança que la seva impotència puntual o el fet que la penetració a Giselle Pellicó fos digital sigui considerat com una altra cosa diferent. El fet de no denunciar les violacions que presenciaven és també delicte, els han hagut de recordar els advocats de Giselle Pellicó, perquè després d'ells sempre hi anava Dominic Pellicó i els abusos van durar 10 anys.
Doncs d'un judici que acaba a un que ha començat avui, el d'un avi de Mollà, el Moianès, acusat d'abusar sexualment de les seves 5 netes d'entre 9 i 13 anys durant 14 anys. La fiscalia li demana 39 anys de presó, mentre l'acusació particular que representa les noies n'hi sol·licita 52. Maria Núria Rebelle, bona nit.
Hola, bona nit.
Sovint les històries que passen al jutjat superen el que ens podem imaginar, eh?
Doncs sí, i aquest n'és un cas. L'home avui s'ha acollit el dret a no declarar, si bé durant el procés d'instrucció va admetre part dels abusos i va insinuar que tenia el consentiment de les nenes, extrem que elles han negat. Les 5 han declarat a porta tancada i en prova preconstituïda. Això vol dir que la sala ha vist la gravació de l'interrogatori que se'ls va fer quan investigaven el cas. D'aquesta manera, no han hagut avui de reviure els fets. Uns abusos que s'haurien comès en un annex de la casa de l'acusat, que va abans era una botiga i on els Mossos hi van trobar joguines sexuals. La fiscalia li demana 39 anys de presó i 55.000 euros d'indemnització. L'acusació particular, que representa les noies, 52 anys de presó, però sobretot que ingressi de manera immediata. Ja ho van demanar en fase d'instrucció, però el jutge li va aplicar mesures cautelars, algunes de les quals s'ha saltat, com no respectar, com a mínim 2 vegades, l'ordre d'allunyament de les netes, segons ha explicat fonts de l'acusació a Catalunya Ràdio. Demà el judici quedarà vist per sentència.
Gràcies, Maria Núria. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara canviem la nostra sintonia pel tema que més ha sonat, o per algun dels cantants que més han sonat, a Spotify aquest 2024 a Catalunya. Que diablo, estarà haciendo, estarà hangueando, estarà durmiendo, estarà fumando, estarà bebiendo, seguirá sola o está saliendo con otro que no soy yo. Doncs sí, Bad Bunny, que continua manant a les llistes de reproducció catalanes de Spotify, és l'artista més escoltat aquest 2024 a Catalunya, segons la plataforma, seguit de Mike Towers i Fate, Marc Ruiz.
Els porto-riquenys Bad Bunny, Mike Towers i el colombià Fate han estat els 3 artistes més escoltats a Catalunya. De fet, la música llatinoamericana és la que més mana, perquè si continuem baixant a la llista, no sortim de la música urbana, per exemple, amb Rau Alejandro, amb el català Morat, però que també fa rap, sí, o amb Manuel AA. Pel que fa a les cançons, doncs és Karol G qui mana. Si antes te hubiera conocido és la cançó que més han escoltat els catalans i catalanes aquest any a la plataforma de música per streaming, seguida de Luna, de Fate, i de Gata Only, de Floyd Menor i Chris MJ. Morat també té un lloc en la llista de cançons més escoltades amb Manos Rotas, que és un tema que comparteixen de La Fuente, i també amb Lo que tiene. Segons la plataforma, Rosalia, Morat i Batial són els artistes catalans més escoltats arreu del món. I, en canvi, l'artista més escoltada de tot el món, segons Spotify... A veure si em saps dir quin és. Em sembla que no hi hauria cap dubte, eh?
Taylor Swift.
Per segon any consecutiu.
Aquesta no falla. Moltíssimes gràcies, Marc Ruiz. Fem una pausa ara i quan tornem, qui tria la cançó és la Gemma Puig.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort, les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Compra'n per tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 1.800 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Se t'acaben les idees? No saps què regalar aquestes festes? A Electrodomèstics Calvet t'ho posem fàcil. Vine i trobaràs molts articles pràctics ideals per regalar. Cafeteres, fregidores air fryer, modeladors de cabells... Els nostres venedors t'assessoraran i et recomanaran sempre les millors marques. Calvet fa Nadal. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Gaudeix de l'espectacle a Musa, dins la carpa de Rosa Reluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Aquest Nadal a Sant Cugat del Vallès fins al 12 de gener. Circ històric Reluí, el circ de la teva vida.
Entrades a reluí.com.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladí, Frozen, El rei Lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Aquest és l'Univers Podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Catalunya nit.
Estava buscant aquí les senyals amagades, però de moment no he trobat res. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel. No, la senyal és el títol.
Ah, així només ho saps tu, de
no,
moment.
No, així només ho sé jo.
Molt bé,
sí.
Molt bé. Tu diràs.
És una cançó de Jack High que es diu Cold Mornings, per tant, matins freds, ah. I això és el que continuarem tenint demà. Avui s'havia de saber una miqueta més, eh?
Exacte, perquè, sí, s'ha de ser molt fan del, de, del grup de
exacte.
Jack High.
Height, sí,
molt
Jack
bé. High. I aleshores, matí fred demà.
Sí, demà, com avui, o una miqueta més, fins i tot aquest fred, cap a les zones més enclotades, amb glaçades, cap a comarques interiors, fins i tot algunes glaçades, com ha passat avui, doncs cap a punts del prelitoral. Per tant, valors negatius a primera hora, amb aquest fred a les zones més fondes, amb unes temperatures que alta muntanya doncs comencen a pujar i aquesta inversió tèrmica matinal. Després, al migdia, les màximes quedaran com avui o poden pujar una mica, per tant, al migdia tornarà a ser força agradable, sobretot el que és la costa i el prelitoral, amb màximes cap als 14-15 graus. Tornarem a tenir boires, boires cap a Ponent, Catalunya Central, s'anirien aixecant, però sí que la tarda demà, a diferència d'avui, que hem tingut una tarda assolellada, doncs tindrem més núvols. Núvols prims, no portaran més conseqüència, però tindrem un cel una miqueta més ennuvolat.
Molt bé, doncs, per si de cas demà al matí ens abrigarem, si
això
hem de
mateix
sortir de casa.
Sí.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Gemma. Fins demà.
Fins demà, bona nit.
Bona nit.